Ara intentem-li actualitzar amb aquests continguts al butlletí de les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que les torres del Temple de Palma s'han reformat i es convertiran en un museu d'història.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Segona hora de programa, segona hora de Tentol, un programa que té totes les lletres i que ara té Lluís Fortesa, que ens acompanya al control tècnic i molta altra gent que ja tenim aquí a taula. Fins ara han jugat amb les paraules i amb fita fita, però ara han de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Sí, un dia més per passar l'actualitat del Sedàs de l'equip de Tentol. Saludam en Xisco Nadal.
Aquí tornem a estar.
Celestí Oliver, Miquel Jun i Raquel Agüeros.
Bon dia, corets.
Com estàs?
Molt bé,
t'has comprat un canet? Has adoptat, millor dit, un canet, perquè no se compra, s'adopta.
No, no se compra. No se compra.
Has adoptat un canet?
Encara no.
Vas dir que...
Jo m'ha contat com ho ha fet.
A ver.
Poden dir que és una geni de informàtica.
Recapitulant, per aquella gent que no heu sentit la primera hora de programa, de Raquel Agüeros, tota fantasia ella, avui mos ha fet un àudio. Lluís, si el poguessis recuperar, per favor, estan els sumaris de primera hora.
Encants, sí.
Anava a dir si que han crescut.
És pura fantasia. Ella, avui, ha decidit inspirar-se amb això.
Tenim? Sí, perquè pega amb el contingut. Què farem avui, a contracor?
Que vos calleu? Que vos calleu, per favor? Bon dia, corets. No ho entenc. Se m'ha desmadrat la cosa. Avui vos ho conto tot a contracor d'aquí una estona.
Xxxt! Quina merda.
Bé, ara parlarem
de quina manera.
Ara en parlarem,
quina
perquè
manera,
jo, és que avui tota la meva admiració de Raquel Agüero va per tu. Però bé, hem de parlar de coses més serioses, perquè no sé si ho sabeu, però s'ha restaurat les Torres del Temple, que són molt a prop d'aquí, els estudis d'IB3 Ràdio, un lloc increïble, i nosaltres volem parlar d'aquesta reforma.
Fa d'ençà de finals del 2023 que les torres del Temple de Palma es troben en reforma, un edifici històric que se va construir durant el segle XII com a torre de defensa que feia més de 3 segles, que s'havien convertit en diversos habitatges i que els darrers 20 anys han estat en runes i apuntalats de dalt a baix. Aquesta setmana diversos representants polítics han pogut visitar les obres que s'han fet en aquest edifici i han pogut observar que s'hi han realitzat unes reformes que tenien l'objectiu de recuperar el disseny original en la mesura del que fos possible, ja que és un espai que ha patit moltes modificacions.
I nosaltres tenim més dades sobre el tema.
Durant aquestes reformes s'han pogut recuperar elements de l'època islàmica i medieval, s'hi han trobat arcs, part d'una escala o pintures originals a les parets. I després d'aquesta intervenció, l'objectiu és que aquestes torres del temple obrin les seves portes durant el primer trimestre de l'any que ve, d'aquí ben poc, per acollir un museu que explicarà la història de Palma des de la prehistòria fins a l'edat mitjana.
Així és, i nosaltres en volem parlar amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, que és Òscar Fidalgo. Òscar, com esteu? Benvingut.
Oh, molt bé, bones tardes.
Gràcies. Quina meravella poder veure aquestes torres del temple restaurades. Ahir vàreu fer una primera visita. Què vàreu trobar?
Efectivament, jo crec que Palma té molta de sort de comptar amb edificis d'aquesta categoria. Un edifici, efectivament, que va ser una porta fortificada a l'Almudaina de Gomara i que després de la conquesta d'en Jaume I, aquest edifici fou entregat aleshores a l'Ordre del Temple i amb els pas dels temps aquesta edificació va tenir usos distints. Va ser també un hospici de l'Ordre de Sant Juan de Jerusalén i finalment va arribar en el segle XX sent ja un edifici residencial i tingué moltíssimes modificacions que feien pràcticament irreconocible la fisionomia i la història de l'edifici. Jo crec que és una extraordinària acció disposar d'una reforma com aquesta, que té la sensibilitat de visualitzar totes les etapes de diferents èpoques que ha tingut la història afortunada i heterogènia de Palma. I ara pues, estarà obert a la ciutadania perquè puguin gaudir i disfrutar d'una joia de la història del Mediterrani.
Clar, ho dèiem, ha tingut molt d'usos. I ja va haver un moment que va ser per ús d'habitatges, és a dir, hi havia persones que vivien allà, regidor?
Efectivament. En el segle XX va acabar sent un edifici de vivendes. La restauració ha estat extraordinàriament complicada i exquisita, perquè han aparegut, després d'aquestes successives rehabilitacions, verdaderes meravelles, com pintures que daten ja de segle XII a la ciutat de Palma. Jo crec que són pràcticament úniques a tota ciutat i en el conjunt de les Illes Balears, pintures medievals, així com arcs i altres estructures arquitectòniques medievals, àrabs i un poc més modernes. Però tot això ha quedat a la vista de la gent. Se farà un itinerari explicatiu de totes les circumstàncies que allà se troben i que és una lectura de pràcticament les civilitzacions modernes que han passat per Palma des de la història antiga i pràcticament fins als nostres dies.
I quan s'obrirà? És a dir, quan podrem accedir-hi ciutadans a veure aquestes torres del temple de Palma?
Jo, a principi de l'any que ve, les obres estan finalitzades, manquen quatre detalls, però jo crec que l'equipació i els mobles i la representació museística que disposarà aquestes torres del temple, que serà pues, un conjunt que començarà amb el projecte emblemàtic de la plaça Major, també amb un projecte singular a la ciutat de Palma de recuperació d'altre edifici medieval de Can Serra, i amb aquesta tercera pota tindrem una representació de la història de la ciutat. En concret, aquest edifici de les Torres del Temple pretenen explicar la Palma musulmana i la Palma medieval i tindran aquesta funció museística i explicativa i didàctica per primera vegada per explicar a la gent de Palma que no ho sàpiga i d'una manera molt didàctica d'on venim per saber, evidentment, com som.
Exactament. Per tant, serà un museu i serà això el que podrem visitar, Norbert, vull dir que serà d'ús públic.
Efectivament, serà d'ús públic i el podran gaudir, evidentment, tots els palmesans i la gent de les Illes Balears. Fa pràcticament 10 anys era una ruïna, era un edifici pràcticament invisible a la ciutat de Palma i recuperàvem d'aquesta manera una taca a la ciutat de Palma i la convertim en un projecte atractiu i cultural que també forma part d'aquesta contingència que volem armar per representar una candidatura extraordinària de Palma, capital europea de la cultura, l'any 2031.
I de tot això suma, tots aquests projectes.
Efectivament.
Endavant.
tot fa Palma. I tant que sí.
I de moltes gràcies per explicar-ho. Estarem endarrere, de veure en quant obriu per veure aquestes torres del temple, perquè fa moltes ganes de poder veure aquesta part del patrimoni de ciutat. Gràcies, regidor.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon Nadal.
Igualment, bones festes, eh? Avui parlàvem amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, l'Ester Fidalgo. M'agrada perquè ja tothom diu bones festes. Ara ja podem dir bones festes.
Ara ja sí.
Des de quan se pot dir?
D'avui.
Nosaltres hem decidit que sí. Entre ahir i avui.
Bé, trobeu que és massa.
No sabem per què és avui, mitjà en setmana.
Ja.
Ara ja sí.
Jo esperaria la setmana aquí.
Encara
me'n queden un període de dies.
De dilluns.
Sí, a partir de dilluns la setmana
aquí. Però has fet prèvies de Nadal.
Ai, sí.
Per tant...
Sí, ja n'has fet.
Ja està.
De fet, divendres faig una. Sí. Sí. Però aquest dia s'està tot ple. Sí. Perquè s'han contraprogramat unes copes de Nadal i altres.
Sí. I entre que... sopars i dinars d'empresa.
Que vol dir que en tens un parell.
Que no hi ha res que li agradi més anar a Canagüeros que una copa de Nadal.
Clar que sí.
A quines has anat? Sí. No
he anat a cap ni una i no penso anar en guany.
A quant te'n vas?
A cap ni una, no.
No, per l'any que hi ha de venir a la festa d'Ivetre Ràdio, que no pot ser que no venguis.
Ai, corets, és que jo no hi era aquí, si no hagués vengut. M'han contat... Bé, l'altre dia vaig veure un senyor que encara està escanyat.
Ah, sí?
I ben cert. I no et tu, Xisco Nadal, pel
no,
que
perquè veig. Jo m'ho vaig retirar prestíssim.
Però per què?
Doncs perquè pens que a partir de certa hora l'únic que pot veure és decadència. Per tant, com que a mi m'agrada conservar un bon record de tota la gent en què faig feina, jo a partir de certes hores, quan veig que s'aigua un misteri, ja ha circulat clar. Massa pel riu de la vida, aprofit per partir.
I perquè en Xisco ho recorda tot, eh?
No, clar, és que té aquest avantatge.
No, és que pots dir, independentment de la festa d'Ivetres, que ara no estic parlant d'això, però la perspectiva d'una persona abstèmia a una festa és molt diferent a la perspectiva d'una persona que veu.
Oye, a veure, com si fuéramos todos como las maracas, tampoc sí. Te passes.
Perdona, sí. Jo dic sempre el mateix. A mi, els quadres barrocs m'agraden en els museus. No en el meu dia a dia. I com que n'he vist...
N'hi va molt de...
Això vol dir que hi hauria de
veure gent en museus. No estic parlant de la festa d'Ivetres.
Quina època era aquesta pintura?
No ho sé.
En Miquel Junc és més rococo, també t'ho he de dir.
Però vos agrada Jane Austen? Llegiu a Jane Austen? Això és de performative meu. Llegir a Jane Austen.
Crec que també hi podria entrar.
Jo crec que de performative meu seria llegir Jane Austen ara. Però bé, de totes maneres, una bona excusa perquè està d'aniversari.
Exacte, 250 anys del seu naixement.
Sí, Josep, es commemorava el 250 aniversari del naixement de Jane Austen, una escriptora que podríem definir com immortal perquè la seva obra, que encara és viva i vigent, està més de moda que mai. Austen ha aconseguit sobreviure el pas del temps en històries com Seny i Sentiment, Orgull i Prejudici, Persuasió o Emma i la Badia de Northanger. Molt d'ells explica com va ser testimoni dels canvis socials de la seva època, sempre posant el focus a les dones i criticant les classes poderoses. Austen durant la seva època no va ser tan famosa ni tan coneguda. De fet, perquè ens passem una idea, no s'havia traduït mai al català fins fa exactament 40 anys. I ara, com dèiem, està més de moda que mai i segurament sigui perquè algunes de les seves obres s'han duit al format audiovisual amb èxit, cosa que demostra que la temàtica de les seves obres encara interessa avui en dia. I no només això, sinó que també ha estat inspiradora de moltes històries. Sense anar més lluny, Orgull i Prejudici, el personatge de Miss Darcy que surt al diari Bridget Jones, agafes nom precisament d'aquesta novel·la de Jane Austen, que és una de les més famoses i de les més llegides en el Regne Unit. Una escriptora d'aquest salera per alguns, o per algunes, i que ara està d'aniversari.
I tant, i Déu-n'hi-do, com dèiem, pel·lícula, gairebé moltes de les seves novel·les més cèlebres...
No, totes s'han adaptat.
Sí, s'han adaptat totes.
Sí, ara ja sí que hi són totes en català, però fa poc, fa 10 no, anys...
De
que s'ha adaptat a Netcine.
Sí. Sí. No,
hi ha Emma, que deu ser la darrera o de les darreres que se va adaptar.
No és Club Editor, és Viena Edicions. Varen obrir una cosa que es diu Club Victòria, que fan uns llibres molt ben editats, amb flors, que sí. són unes edicions precioses, i crec que per primera vegada una mateixa col·lecció hi havia 7-6 novel·les de Jane Austen reunides.
I jo enguany també he vist una sèrie que m'ha encantat, que això no sé si és cafè per cafetés, però se diu Miss Austen. Sí. L'has vist, una minissèrie?
Vaig veure el primer capítol.
Boníssima. És com s'enviaven cartes les dues germanes a Austen, perquè eren quatre germanes i dues d'elles, i com aquestes cartes s'havien cremat un potser d'història epistolar a través de la seva vida, de la Jane Austen i de la seva germana. Me va encantar. I si vos agrada la sèrie històrica... òbviament ficcionada, està molt bé per passar una bona estona, però és que és això que dèiem, s'han fet moltes coses d'Austen.
De fet, una d'aquestes cartes, Margalida, la va traduir en Paro Llanos, que és va ser durant molt d'anys la vocalista de Dover.
De Dover.
Fa tres setmanes El País va treure un reportatge que jo crec, bé, jo no coneixia
jo
aquesta història.
I, té una casa.
I té una llibreria.
Que tot el volum.
Sí, realment sí. Sembla com un reportatge de Lola, sí. Però no, és cultural, òbviament, no? I sí, ella va traduir i editar Afectuosamente tuya, Jane Austen, una d'aquelles cartes que se va intercanviar amb la seva germana gran.
És que sempre signava així.
Sí, sí.
Uh-huh. I a veure que té una casa fantàstica a Madrid i plena de llibres i plena de Jane Austen, perquè és una gran estudiosa, traductora de la seva obra. M'ha sorprès molt.
Jo no ho sabia, que era traductora.
En Paro Llanos,
Sí, sí.
Guitarrista.
Perdó, he dit... Perdó.
Sa germana.
És vera, tens raó.
De Cristina, exacte, un pot de dos. Aquesta guitarrista que sentiu és tot un especialista.
I sobretot recordeu que quan parleu de Jane Austen no ho dediques literatura victoriana, perquè ella li va tocar viure el període de la regència del rei Jordi III. Ho dic perquè és la típica confusió entre els experts de Jane Austen que solen dir, ai, victoriana. No, és victoriana. És del període de la regència. Ho dic per si un dia vos surten el trivial, com és que de vegades juguem aquí, ai, que no caiguem en aquest
que horror, el trivial.
Ho dic perquè s'ha de tendència a dir-li literatura victoriana a tot allò escrit per dones a finals del 19 i no té res a veure.
En aquest guió no sortia.
No passa res, però per això...
Quan serà el pròxim trivial?
És un work in progress, ho construïm a tots.
No ho sé, però em vol tornar...
Si és en Pablo Sierra, sí, si no, no.
No, per guanyar d'anar amb en Xisco.
Amb en Xisco o amb en Pablo?
Però en tots, millor.
Però jo crec que ara que ja has deixat de ser rossa natural, la que l'Agüero es troba que és el teu moment de demostrar que ets la reina del trivial.
No ho sé, si ho
podrem
demostrar.
Per tancar això de Jane Austen, també s'han fet club de lectura, perquè volien xerrar amb Júlia Mèrida, però justament està ocupada, perquè ella ha fet un club de lectura a Rata Corner que ha anat una gentada.
Què no ha fet na Júlia Mèrida?
També dic que...
Però ha tingut molt d'èxit, i de 150 anys després encara rellegir les novel·les de Jane Austen i que la gent hi vagi i les comenti,
també crec que això és un poc de... culpa de na Júlia, perquè na Júlia comunica molt bé, no? I te fa estar atent a coses que potser tu no hi hagués pensat, no? I ella ho conta molt bé i ho viu molt bé, i això és molt important a l'hora de comunicar.
També s'han fet reedicions...
De tot. Jo he vist que enguany ha estat l'any amb més visitants en el museu dedicat a Jane Austen, també, perquè s'han fet tantes coses, tantes celebracions, tantes activitats, que clar, hi ha anat una gentada, també.
Les cares al museu, ahir que parlaven de la de Beethoven, solen ser molt interessants.
Sí, perquè coneixen més la persona.
Sí, perquè
a
vegades
ho deixes
com a visita secundària. Jo aquest estiu vaig poder anar a veure, quan vaig separar Oslo, a la casa de Henry Ibsen, i me va al·lucinar com varen conservar la casa d'un dels millors dramaturgs europeus.
Jo sé que
i poder anar allà, que faci aquella olor de casa antiga i poder veure com vivia qualcú que ha llegit, està molt bé.
Jo l'única que he anat és a la d'en Josep Pla.
Ah, sí? Palafrugell.
Exacte.
No ves? Sí.
I m'ha agradat molt, sobretot.
I veia Mallorca, tots els que teníem a casa, amb Javi Llodonga, el pare Ginart...
Això m'ha agradat entrar dins el quarto d'en Blai Bonnet.
Clar. Una recomanació d'Ibsen.
Santa Sirga, de Mossèn Antoni Maria Alcover.
També.
Una recomanació d'Ibsen, me recordo que vaig llegir Casa de Muñeques i me va marcar moltíssim perquè m'assembla una cosa com molt actual, no? Dins un món que abans no s'enxerrava tant, o sigui, m'ha sorprendre molt per la seva actualitat i com ho contava tot.
Uh-huh. Ara mirava on era la casa de Jane Austen i és a Chowtown. Bé, és el Regne Unit, òbviament, però no ho coneixia, vosaltres ja ho estàvem.
No, és veritat que no.
Si ha d'anar, vull dir que...
A Prat d'on?
Bona pregunta.
Diguem que és a Prat de Stonehenge, que me fa ganes d'anar-hi i ja faria molt més per...
Xisco ja se fa la seva ruta.
Southampton.
Southampton, sí.
Més o manco, per allà. Mm-hmm. Per allà, un poc més enfora, però sí. S'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar. Un dia si anem per Anglaterra i podem pegar un vot. Però bé, acabam aquesta taula de redacció en cinema perquè ja s'han presentat les pel·lícules prenominades. Bé, no, aquestes ja són nominades, eh? Ara sí, Premis Gaudí, nominades i prenominades als Oscars.
Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande.
¿En Toralla?
Sí, una época muy chula, ¿no?
Estuvieron dos o tres años hasta que tu madre se quedó embarazada. Tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona y ahí fue cuando se separaron.
Eres igualita que tu madre.
Calcomanías.
Sí. Los abuelos viven en Vigo.
¡Hola!
En las afueras. Los visitaremos en un par de días.
No lo sabemos como tal, pero yo siempre me imaginé que aquí es donde escondían a tu padre.
Amem, van de continuar xerrant de cinema, de fet sentíem el trailer de Romeria, però han de dir una cosa molt important, i és que abans m'ho hem equivocat amb una cosa, perquè en Joan Carles Palos, el concursant de primera hora, ha dit que Turixant, que és aquesta possessió mallorquina, era a Pollença, terme municipal de Pollença, i no, és terme municipal d'Escorca. Joan Carles, t'ho perdonam.
Diuen, s'expresses més com fos, ho pot dir en antena.
Exacte.
Joan Carles, clar, és dret de rectificació, molt bé.
De directe.
Turixant és Escorca, i no passis pena, que només faltaria que nosaltres sempre intentant rectificar tot allò que a nosaltres, als nostres oients, als nostres convidats, no deim bé, perquè no ho poden dir tot bé. A vegades mos equivoquen, som humans. Però bé, que això, com dèiem, xerrant de cinema.
Sí, escoltàvem ara Romeria, dia 8 de febrer, lliuraran en el Gran Teatre del Liceu els Premis Gaudí de l'any que ve de l'Acadèmia del Cinema Català. Sonava el tràiler de Romeria, perquè aquesta pel·lícula de Carla Simón lidera les nominacions, optant ni més ni manco que 13 estatuetes. L'altra gran pel·lícula d'enguany és Cirat, que té un total de 12 nominacions i competirà amb Romeria a categories com la de millor pel·lícula en llengua no catalana, millor direcció, millor música original o millor fotografia. Per cert, molt bones notícies per Cirat a uns altres premis, els Oscars, perquè ha estat afegida a la llista de pel·lícules que optaran a la nominació d'aquests guardons en 5 categories, ni més ni manco. Millor pel·lícula internacional, millor fotografia, millor música original, millor so i millor càsting. Però tornem als Gaudí, perquè el tercer film amb més nominacions és Sorda, amb 10, que també competirà per guanyar la millor pel·lícula en llengua no catalana. L'actriu Miriam Garlo optarà a ser guardonada com a millor actriu protagonista. Una sorpresa és que té 8 nominacions, Estrany riu, el debut del jove director Jaume Claret. També en té 8, Frontera, de Judit Colell. I el documental taurí d'Albert Serra, Tardes de Soledat, optarà a aconseguir un Gaudí en 6 categories.
Fantàstic documental.
Sí,
diuen que és molt bo. Diuen que és molt bo, sí.
És fort, eh?
És fort,
sí. És fort, però te mostra les coses des d'una altra perspectiva mai vista. Mai vista, sí.
Sí, no, Albert Serra, que és d'aquest...
Albert Serra, que és un intel·lectual, és un senyor que viu a un altre planeta, podem dir.
Sí, que viu, sí.
És vera. No,
però està bé que tinguis
de manera negativa
6 nominacions a 6 categories diferents, perquè a vegades queda un poc al marge dels premis. Ara me sorprèn que Los Domingos no hi sigui, quan tothom diu que en el Goya los domingos serà enguany la gran revelació. No sé, no sé què trobau. I sí que
Los domingos, perdó, és la de la monja.
Sí.
Vale. No, també, encara no l'he vista.
També coneguda com.
No, no l'he vista, però molta de gent que l'ha vista m'ha dit que ha sortit del cinema molt regirada. No sé si vosaltres l'heu vista.
No, no, no.
Pues, tinc ganes de veure-la perquè, bé, el verano és una pel·li per anar amb palomites i com si estigués...
Sí.
Com si estiguessis mirant Zootropolis 2. Més sens? Molt bona,
per cert. Sí que... Tirant cap a casa és Gaudí amb Romeria, aquesta pel·lícula que tanca la trilogia d'Anna Carla Simón, que sí que l'han nominada moltíssim, i que diu, sí, a Goya no li donen premi, no
li
donen
premi.
No passeu pena, perquè crec que a Goya no està molt nominada.
Jo m'ha sorprès això d'en Jaume Claret, que és un director superjove, la primera pel·lícula que fa, i ja té 8 nominacions en el Gaudí.
Diuen que està molt bé aquesta pel·lícula.
Jo tampoc l'he vista, però sorprèn com un director tan jove.
Tenim deures, eh?
Sí.
I tant. I na Judit Colell, que precisament és la presidenta de l'Acadèmia de Cine Català, està nominada a una categoria. Una, no?
A 8.
També.
Sí.
Com ho farà? Farà el discurs i també estarà nominada. No sé, com funciona això?
Encara diran que hi ha hagut tongo o si guanya qualque cosa.
No sé com va això.
Ara mirava i supos que no han nominat Los Domingos perquè crec que no hi ha cap productora catalana a darrere. Perquè són Sayaka Produccions, Buena Pinta Media, Encanta Films, Los Desencuentros, Movistar Plus, etc.
No
hi deu haver producció.
Cirats, per exemple, sí que n'hi deu haver perquè en Latze va estudiar a Catalunya i va estar molt d'anys a Catalunya i segurament hi ha qualcú implicat, qualque productor implicat a darrere.
Sí, me sona que sí, a més, de Catalunya. Bé, doncs sobretot la bona notícia és que Cirat anirà segurament en els Oscars, encara no és del tot segur,
no és del
tot
segur, però
tot apunta que sí, en qualque categoria, per tant, ja tindrem una pel·lícula espanyola, una altra pica allà, i ell ja comença a fer declaracions, el director, Oliver Latze, ja diu que tremolem si fa una altra pel·lícula.
Sí?
Socorro.
No sé per què fa aquest titular.
Així és que ho fa mal a cara, ara. Dormirà un parell d'hores més.
No. Avui ha dit això.
És que en David s'ha d'amagar-nos d'aquestes...
No.
De
poder dir les coses.
L'he intentat veure dos pits i els dos pits m'he dormit. També perquè m'adonen que hem facilitat. Però no és una pel·lícula que m'hagi entrat a la primera ni a la segona.
No te mos ha d'agradar.
Vorem si la tercera...
També
hem
de dir que mos varen convidar a l'equip de Téntol a una estrena.
Mira, de vegades,
de cinema.
Sou pesadíssims.
No diré de quina pel·li.
Però contant la mateixa anècdota una vegada i una altra, cada pic que dic que m'adonen.
La Margalida Gisco i jo... Sí. I tu...
I jo vaig fer una migdiada tranquil·lament.
Unes cabezadiques le caia així.
No, escolta, les coses savi.
Què era? Era Agustí Villaronga, no?
No ho sé, no me'n record.
I crec que no era una pel·lícula d'Agustí Villaronga que vam anar a veure. Ai.
Quines declaracions.
Crec que era la darrera, que just feia molt poc...
No me'n record de res.
La vaig veure Cameva per una plataforma.
Visca Loli Tormenta.
Exacte. Molts, com se'n recorda. Feia un intent.
Moment de Téntol. El meu Téntol arriba després de dinar, si som a ca nostra. No faig mai migdiada, però sí que aprofit per llegir una estona, que pot ser més llarga o més curta, depenent del dia, a la terrassa de ca meva. Si fa sol, ja és mel.
IB3 Ràdios, coneixement.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
A IB3 Radio tú tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 6 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Tenim una bona oferta de tipus de manicura. Per triar el tipus de manicura que volem, hem de pensar en l'estat de les ungles i en el temps que volem que ens duri. La manicura clàssica inclou llimar les ungles, tractar les cutícules i, si ho volem, aplicar un esmalt convencional. És molt popular la manicura francesa, amb les puntes de les ungles blanques. Si voleu més durabilitat, hi ha la manicura de gel, que utilitza un gel especial que es solidifica, es pren amb una llum ultraviolada. Per als més atrevits, la manicura acrílica fa servir ungles postisses o extensions aferrades damunt les naturals. Similar és la manicura de porcellana, però amb extensions de porcellana. També hi ha la manicura semipermanent, que combina esmalt tradicional amb fixació amb llum ultraviolada i pot durar entre 2 i 3 setmanes. I per als amants de la creativitat, la manicura decorada, o nail art. Converteix l'ungle gairebé en una obra d'art. És la més personalitzada de totes. Quina us agrada més? Ja ho sabeu, terme explicat, terme acabat.
Contracop, amb Raquel Agüeros. Parum.
Raquel Agüeros, i et teu canat.
Oi, bé.
Va, per favor.
Ho he d'explicar.
L'audiència mereix saber com ha estat. Tornem a escoltar, sí, a veure. Lluís, gràcies.
No, és que...
D'on han sortit aquest canat?
No, és que s'altre... Bé, han sortit de la tablet. Han sortit
ja
de la tablet. Sí, no puc mentir. És que l'altre dia, jo no vaig estar aquí la setmana passada, bé, perquè havia anat a Pamplona a veure els nins, que era el seu aniversari i tot això. I ens va sorprendre molt la felicitació nadalenca que la Casa Real va treure de part dels emèrits. És a dir, amb la família com està?
Jo, és que aquest dia parlàvem d'intel·ligència artificial i nosaltres hi va haver un moment que vàrem pensar si aquesta felicitació no havia estat feta amb intel·ligència artificial.
Bueno, o en Photoshop, te'n recordes, Xisco Nadal, sí, quan la reina Sofia va fer aquell muntatge espantós que no havia per on de cogerlo.
Però no, aquest cant són reals.
Cans...
Són els seus cants.
Són els seus
cants. Cans.
Són 5 cants. La veritat
Moníssims.
És que són preciosos.
Sí. No, sí que és vera.
Són 2 cocker spaniel negres, 2 schnauzer miniatura i 1 picapú maltès canyella. Que jo aquesta raça no les havia sentides mai.
Jo t'he de dir que pens que si qualque dia ara tenen un cas, si una raça te pegues és picabú. No,
que està molt bé. Però el que més me va sorprendre era que any rere any es manté aquesta felicitació conjunta dels reis emèrits. No?
Ja, però els cants n'hi ha cap d'ella o tots són d'ella?
Tots són d'ella.
Ah.
Tots són d'ella. És a dir, jo crec que la reina li va dir al rei, escolta.
En quan jo faré la felicitació?
La faré jo, t'ho posaré la firma i tiramilles.
Exacte.
De tota manera, hi ha gent que pensa que és la felicitació de Nadal més realista que s'ha fet a la història de la Casa Reial.
És que pot ser sí.
Perquè no enganen a ningú amb aquest Christmas. En canvi, hi ha hagut altres anys que solien posar un naixement.
És vera. És curiosa aquesta felicitació. Molt. De fet, estan canviant molt les felicitacions nadalenques de totes les cases reals europees, que sorprèn un poc perquè posen imatges normalment de l'estiu que no peguen molt amb aquesta època, però que cada pic, diguéssim, o s'ocorren més, o cada pic apareixen més compost, més guapos, amb una imatge en la que intenten traslladar...
Jo l'altre dia vaig defensar...
La família, no?
Que per exemple, la felicitació dels Reis d'enguany...
Sí.
És perquè tu la puguis guardar tot l'any. Com que no és de Nadal...
Exacte.
Després la pots posar un vestidor i la tens a casa teva, si és monàrquic.
Tu coneixes a qualcú que tingui una imatge...
Que tingui
imatge.
Fotos del rei, sí.
No, de la felicitació nadalenca.
Ah, tot l'any.
No sé si era...
El meu nebot.
Concretament,
aquí, en el mòbil.
De Nadal, no?
No, però no dels Reis, ni la de Nadal. Margalida, ara m'havia sorprès molt.
No, però dius una felicitació de Nadal, jo en duc una damunt.
Clar, clar.
Però... Aquests canets estan fantàstics.
Són molt guapos i xoquen poc.
Els avaren brillen, aquest pelatge...
Bueno, no, és que això és de bona aquí perruqueria, eh? Tu ho saps,
sí,
Margalida.
Sí,
tu ho saps, és de molt bona perruqueria. I xoquen poquet en la notícia que varen conèixer ahir, també, de que la reina Sofia... bé, tot... Tots els mitjans varen titular La reina Sofia cumple su sueño. I és que ara obrirà d'aquí a no molt un centre d'acollida per cans, per moixos i per someres.
Sí.
Molt a prop de Madrid, no? Xoca un poc amb els cans de raça, de pedigrí. De la felicitació nadalenca. De la felicitació nadalenca. Exactament.
Tots són de pedigrí, que surten de foto.
Bé, per una altra banda, la reina Sofia sempre ha defensat molt la protecció dels animals. Me'n recordo un any quan va enviar una carta a cort per demanar que les galeres... bé, no estigui de cavalls, de palma, no estiguessin al sol, mm-hmm. I que els cavalls no pateixin tant.
Hi ha un tema que l'hem de tractar abans que te'n vagis, que és el tema de la setmana, m'agradaria dir-te.
És que hi ha bastant de temes, ara no sé molt bé a quin te refereixes.
En aquí m'he de referir a una dona que va sortir a un capítol de l'Equipo A. I que han descobert...
Bueno, no. És que aquest tema se'ns ha anat de mare. Se'ns ha anat de mare.
No, és que quan t'espera, quan te penses que no hi ha una volta
exacte.
De rosca més a sa vida d'Anna García Obregón, cabum.
És que és molt fort. Ahir, hora baixa, vaig obrir el diari El País i me trob una imatge d'Anna Obregón amb en Jeffrey Epstein...
Que per ell que surten de casar-se a Las Vegas.
Jeffrey Epstein, hem de recordar... Me va fer gràcia per lo dramàtic que era, no? Le defineixin com empresari i pederasta. No? Primer posen lo d'empresari.
És el que era, un magnat de ses finances...
Exacte.
Que tenia una illa privada on va aprofitar-se... de no cessar la quantitat de joves.
Sí. Hem de recordar que l'any 2019 Epstein era a la presó i estava esperant el judici i es va llevar la vida a una presó de Nova York. Dit això, arrel d'aquesta figura tan fosca, aquest dia s'estan sortint més personatges de la vida pública afectats, com és el cas d'una nora dels Reis de Suècia.
Sí.
I clar, la casa reial sueca...
Per centrar l'audiència.
Ha hagut, perdona, de reformar la seva imatge pública i clar,
no va anar als Premis Nobel.
Exacte.
De lo que parlàvem és que... aquest magnat, Jeffrey Epstein, ara mateix el New York Times està fent una sèrie de reportatges d'investigació, no només per escàndols de pederasta, sinó també per investigar d'on sortia la seva fortuna. Dins aquestes investigacions s'ha sabut que s'enviava cartes en sa nora, en aquesta dona desfí petit de Reis de Suècia, per la qual cosa aquesta lota no va anar en el lliurament de Premis Nobel, sí, per primera vegada en la història, el príncep des que es casat i va anar tot sol, sí, però és que la notícia del País, que era que jo volia comentar amb tu, és que el New York Times diu que Ana Obregón, sa nostra Ana Obregón, com si ja no hagués trabucat prou a sa vida, sí, pobra nina, resulta que hagués pogut ser parella de Jeffrey Epstein. Ella ahir cap vespre ho va desmentir en el programa de Son Soles,
ella
però
participa en aquest programa,
també
t'ha
de dir que la credibilitat de Ana Obregón, bueno, et saqués.
Ella, el seu llibre, darrer llibre que va treure, contava aquesta història. Hem de recordar que Ana Obregón, als principis dels anys 80, va anar a fer les Amèriques, va anar a Hollywood, i ella havia contat, fins i tot en aquell llibre, que ell es va convertir, ahir va dir, entre un any i dos, diu, va ser el meu millor amic d'allà. Quan li varen demanar si ell havia tingut cap relació amb Jeffrey Epstein, va dir que no, i de fet Ana Obregón va dir ahir a un programa de televisió que no, que ell ho va intentar tenir qualque cosa amb ella, i ella li va dir literalment: Jeffrey, conmigo nunca vas a tener nada. I en Jeffrey es va aturar. Què més va dir Ana Obregón? Que la repugna, òbviament, tota aquesta història, i diu que són falses les relacions que estableix el New York Times en relació a que a través d'Ana Obregón Epstein va contactar amb molts d'empresaris espanyols que havien invertit una gran quantitat de doblers a un fons d'inversió.
Que Epstein, pel que sembla, és una mica com a capucer, que és capaç de trobar,
trobar i de
rastrejar, sí, meam on són els duros, quan una empresa fa fallida, com és el cas d'aquest fons d'inversió, que va fer fallida. El pare d'Ana Obregón, segons New York Times, tenia una morterada de doblers invertida en aquest fons, ell i una sèrie d'empresaris espanyols, i que gràcies a Epstein, que varen anar fins a les Illes Caiman a cercar uns bonus, que clar, com a les pel·lícules antigues, perquè sí, eren aquest bonus, sí, que era, si tu tenies aquest paper,
exacte,
tenies els milions, que era d'un banc canadenc que tenia sucursal a les Illes Caiman. Epstein i un fiscal del districte transformat en col·laborador d'Epstein varen anar a cercar aquest bonus, i va ser, diuen, l'inici, entre d'altres coses, de la seva fortuna.
Exacte.
Que treje maneje...
Literalment. Quan a Son Soles li va demanar a Ana Obregón si Epstein s'havia passat amb ella, ella va dir que en aquell moment ella no sabia, clar, perquè no coneixia l'historial d'aquest senyor, però que ella no sap si ell en aquell moment s'estava passant amb ella o no, l'estava assetjant de qualsevol manera. Ella diu que li va rebutjar i que varen ser, molt amics.
T'he de dir que les fotos que han compartit desmenteixen una mica, que jo entenc, que quan una persona ha arribat en aquest nivell de degradació moral, lo lògic que farien tots és intentar que m'ho relacionassin lo manco possible, sí, amb aquest personatge. Una mica com va fer Sarah Ferguson, que el va, sí, rebutjar, sí, en públic, però després en privat li va enviar una sèrie de cartes que ara s'han publicat també gràcies a aquestes investigacions del New York Times, sí, que li demanava disculpes per haver hagut de deixar-lo de banda, però que de Sarah Ferguson va veure obligada per la conjuntura, i que ha estat una goteta més dins aquest pou de decadència en el qual han caigut els ducs de York,
que ja ho són. Andrew d'Anglaterra, ja ho varen comentar aquí, que bé, ha estat apartat així com ha pogut des de la mort de la seva mare, que recordem que la reina Elizabeth va pagar el dobbers que corresponien perquè no tingués problemes el seu fill, I ara, òbviament, aquest problema li han traslladat a l'actual rei, al seu germà.
Que també t'ho dic, aquestes coses et blanquejam amb una facilitat que a mi, de vegades, si mos hi turam i reflexionam una mica, mos n'atemarem com, quan la gent és poderosa, tenim tendència a justificar certs tipus de comportaments, perquè que sa mare, per molt de doblers que tingui, pagui, perquè una mare sempre serà una mare, però no hem d'oblidar que la reina d'Anglaterra...
Era la reina, eh?
Clar, tapar tot aquest femer... clar, és per repensar-se una mica la imatge de la reina Elisabet II.
Hem d'anar acabant, Raquel.
Hem d'anar acabant? Sí. No podem xerrar de res de l'Ode Urdangarín. Heu vist l'entrevista que li va fer en Jordi Basté? Bé, entrevista, era una conversa.
Trossos.
Sí? Uh-huh. I vos va agradar?
Jo trobo que ho vaig trobar interessantíssim.
Jo també ho vaig trobar interessant.
És que darrerament a la família real parla tothom.
Ja, bueno,
és que tothom
és que serà meravellós.
Tothom té una xerrera.
Perquè traurà les memòries i a les llibreries tindrem els separadors la imatge de la biografia o la cosa aquesta de reconciliació i Iñaki Urdangarín. És que m'ha semblat preciós.
Això d'en Urdangarín, a mi el que em va semblar meravellós, que hi vaig ser la setmana passada, jo vaig a Sant Xenxo, que vaig anar a fer una volta, i em va semblar meravellós que la llibreria del poble se digui Llibreria Nos... I que tingui
no,
els llibres...
N-O-S.
Sí, Nos.
No, però no Nos.
No, amb una no, però bueno, una. Libreria Nos, de nosotros,
sí.
Supòs, i que tinguin a separador el llibre del rei.
Me va fer molta il·lusió que m'enviessis un missatge.
És que vaig pensar en tu, quan vaig veure aquesta foto, vaig dir, això és per Naraquel Agüeros.
I ja per acabar, Letícia avui ha fet unes declaracions.
Ui,
i
sí.
Els hem d'escoltar.
Dale.
Ha dit això. Bé, declaració no. Ha
discurs.
Fet un discurs.
Sus cosicas.
A on era? A la Real.
A la RAE.
A la RAE.
Buenos días a todos. Os estoy mirando y creo que me gusta mucho estar aquí entre todos vosotros porque tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en algún medio de comunicación, incluso cuando recibís algún WhatsApp, algo con errores gramaticales del tipo que sea. Una coma mal puesta, unas mayúsculas inventadas, gerundios repetitivos y sin sentido, una prosodia confusa y esas tildes inexistentes. Me estáis mirando algunos reís, pero pensáis lo mismo que yo.
Inadmisible. ¿Qué digo? ¿Vos tan a ahora?
Sí. Entre vosotros, y por eso quiero pertenecer a vuestra tribu, la de quienes amáis el lenguaje, el rigor, la exactitud...
M'agrada, però diu, quiero pertenecer a vuestra tribu.
I a més va dir una cosa molt interessant. Ha dit, sé que me consuela que todos tengáis la misma pedrada que yo. Ha dit això. La reina.
Ha fet, jo crec que aquí, col·lega de
jo crec que aquí no se diu molt aquesta expressió, no? De todos tenemos una pedrada. Jo crec que
però
aquí no l'he sentida.
Però també molt virgo allà de, per favor, no faceu faltes d'ortografia quan sí. Envieu missatges.
Sí.
Que fa mal.
I a més, quan la Bàrbara Rey i quan el rei i quan tothom ha tret les seves memòries, sobretot la del rei emèrit, Letícia ha dit que hay que saber leer las cosas interesantes.
I ja, menys per tot, tothom, per favor, que li donin un programa de cultura a la 2 a la reina Letícia.
Estaria ben graciós.
Gràcies, Raquel. Una sorpresa ara, no te'n vagis.
TV3 Ràdio és actualitat. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntament de Palma.
IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a IB3 Ràdio.
One, two, three, four.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de...
Changuito se ha muerto.
Sí, Changuito se ha muerto.
Changuito.
Perdona.
No, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha veu.
Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual que és meu cap. El meu cap també és un dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
fort. Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Tenta'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem i ara hem de parlar que demà arriba el quart Nadal Eclèctic.
Cantes bien o cantes
Segons diu el guió que m'han passat, fins fa un grapat d'anys era la grossa, allò que marcava l'inici del Nadal, i ara el Nadal no, i ara Nadal no comença fins que no arriba el Nadal Eclèctic. Després de tres edicions, a les entrades exaurides, demà vespre arriba l'edició d'enguany en es gremi a Ciutat. Més de 20 artistes illencs, parelles i triots sorpresa, inesperats i impossibles, que per un vespre es converteixen en possibles interpretant les cançons que l'atzar hagi volgut. Res està escrit i tot pot passar. Amb vos i Far, Joan Miquel Oliver, Xisc, Negre, Nineta, Amulet, Maria Hein, Pitxorines, OR, Júlia Colom, Marc Grimald, Ritual Nepal, Pere Andreo, Joan Mibussà, Ànimos Parrec, Oliva Trencada, Reggaeton Pare, Monjo Antiquat i Juanjo Montserrat. Es esfloret, s'esplet d'artistes que hi participaran en guany.
I pot cantar bé o malament, però qui canta molt bé. És el nostre estimat Toni Jaume, com estàs?
Com estàs, estimat? Molt bé.
Però Toni Jaume...
Ai, que l'enyoram,
Toni Jaume.
M'enyoram.
T'enyoram molt. T'enyoram molt.
Com estàs?
Molt bé. Això és com aquell anunci de torrons, eh?
Ah, sí?
Vull a casa. Bona Navidad.
De tota manera, m'ho sorprèn, perquè a mi ningú m'ha verbalitzat aquesta enyorança fins ara que te tenen davant.
Home,
no és que, no és que sigui...
I tu menys, eh?
Clar, no és que sigui un clam pels passadissos d'IB3 Ràdio, que cada pic que arribes de matí qualcú me diu ai, com enyorava en Toni Jaume. No ha passat.
No facis cas, Toni Jaume. Tu no li facis cas.
Sé que ho fa perquè estem en directe, però després m'envia missatges moníssims, en Xisco.
Sempre.
Si
no, que tinc és que s'envia missatges. Exacte.
Etcètera.
Bé, sí, direm que, ja que ho compten tot, que te vaig convidar que venguessis en directe, s'entrevista llarga, i com que estàs tan ocupat, hem hagut de fer una breu telefònica. Per tant, no m'ho contar-ho tot, a l'audiència d'IB3.
La gent del que té, estimat, no ha pogut ser aquesta vegada, però segur que ho trobarem una altra ocasió per poder retrobar-nos.
Segur que sí. Quart Nadal Eclèctic, Margalida.
Quart, Toni. Què hem de fer demà? Venir? Encara hi som a temps? Encara queden entrades?
Encara queden poquetes. La veritat que torna a anar molt bé la cosa, que jo crec que tornarem a tenir un gremi superple i estem molt contents de que tingui tant d'èxit aquesta proposta, però sí, encara hi sou a temps i jo crec que promet ser una altra nit màgica d'inauguració de Nadal 2025.
És allò que dona el surs, és a dir, demà ja podrem dir molt d'anys, bones festes.
Sí, tu ja ho dius, Toni Jaume, canari nostre, tu ja dius bones festes.
Ja ho dic. Jo ho dic a partir de demà a les 8:30. Oh,
vale,
és quan s'inaugura Nadal.
Ja, 2025.
I jo crec, Raquel,
digues,
que tu has vengut qualque vegada.
Un pic.
I que tal, t'ho vas passar bé?
Molt bé.
Tens entrada per enguany?
No, però és que, clar, jo demà tenia el concert
fatal,
de Santa Eulàlia.
Ai.
Dels blavets.
Ai, els blavets.
Tot per tu, Toni Jaume.
Clar. Jo crec que encara pot prendre la decisió correcta, Raquel.
Vinga, va.
Després, quan t'acabin els blavets, te'n vas a veure els altres blavets.
Ja pot ser.
En quina hora acaba, això, més o manco?
A què? A Nadal?
És Nadal Eclèctic, sí. De quina hora a quina hora, més o manco, Toni?
El Nadal Eclèctic comença a les 8:30 o 8:45 aproximadament.
Sí.
I després això seran dues horetes i després encara acabarem el vespre amb un poc de
música.
Amb en Sideways. Sí, sí.
Per tant, fins les 12:30 a 1 hi haurà trull.
Sí, més o manco.
Com
sí,
se nota que divendres no fes feina.
No, no és això, és que jo demà tinc aquest sopar de...
És compatible.
Clar,
compatible.
Jo demà tinc aquest sopar de Nadal del dia. I, a lo millor, si la gent s'anima, se pot anar a fer una visita en el DJ Sideways i saludar la gent de Nadal Eclèptic.
Tens tot pensat.
Tu, si necessites venir, me fas una telefonada, Xisco,
i sortirà a la porta a rebre'm.
Exacte.
Que és allò que esper, clar.
Quanta novetat.
Després d'haver estat el primer presentador de la història de Nadal Eclèptic, això són drets nobiliaris que queden.
Sempre ha volgut ser marquesa de qualque sala d'esgremi. Per tant, contentíssim.
Toni, tenim qualque novetat en guany que trobarem en aquest Nadal Eclèptic?
Bé, el format és un poc és el mateix. L'únic que sabem és que no sabem res, perquè ja sabeu que tot és pur atzar, el que passa allà enmig. Tenim un algoritme molt complet que fa mescles i després els artistes, bé, els toca fer un paper, que diguéssim, allà damunt l'escenari. Sempre ho fan molt bé, la veritat, és perquè són molt bons. I és vera que enguany sí que hi haurà més sorpreses. Hi haurà més sorpreses i regals que donarem des de l'organització a la gent que s'atrevesqui a pujar a un escenari a respondre a qualque cosa. Ja
ostres.
Veurem.
Sorpreses i regals. Per tant, sí. El gincam, serà la gincana eclèctica.
Sí. Tal vegada, ja, jo que sé, per exemple, hi pot haver un regal que sigui un viatge a Sant Xenxo.
Ai, ah, això estaria molt bé. A la llibreria Nos.
Ai, Toni. Gràcies, Toni.
I ho podrem veure per IB3, i que ara no hi, demà no hi puc anar de cap manera. Sí.
Sí, és a dir, la gent que no pugui de cap manera tenint la gran sort, bé, a un altre, és a dir, si tu vens en el Nadal Eclèptic i passes tant de gust i dius, jo necessito tornar a veure això, tenir la sort de que IB3 ve a reproduir-ho tot en per streaming. Vull dir, tot estarà gravat a la perfecció com venen fent cada any.
O sigui, tu te fiques en ib3.org i ho pots recuperar?
Ho pots veure en directe, per streaming, per YouTube d'IB3.
Vale.
Sí.
Vale.
I després queda per la posteritat en el servidor. Sí, que
presentat per Nomà Coll en Josep Salmé demà, quarta edició del Nadal Eclèctic. Toni Jaume, moltíssimes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
I enhorabona.
Mos hi veiem, a veure, espera, passaré de llista.
Allà serem. Una ferrada forta, una nova edició del Nadal Eclèctic en el gremi demà a partir de les 8:30. Nosaltres amb això arribem a la Xin del capvespre i tornen tot una.